Aquest 2024 es compleix el centenari de la mort de l'escriptor Joan Salvat Papasseit. Per rememorar i homenatjar a l'autor, la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha organitzat aquest mes de setembre l'exposició Joan Salvat Papasseit, l'irradiador de la Vanguarda, que es pot veure fins aquest dilluns. Ahir divendres va tenir lloc una xerrada sobre la vida i obra del poeta i la presentació de la seva obra poètica completa a càrrec de Jordi Martí Font. Des de Ràdio Falset hem aprofitat la vinentesa per xerrar una mica sobre Salvat Papasseit amb el marcel·lenc Jordi Martí, que s'ha encarregat d'aquesta edició de l'obra poètica completa de l'autor, que porta per títol Joan Salvat Papasseit, poeta a majúscula. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per posar una mica en context als nostres oients, comencem explicant una mica qui era Joan Salvat Papasseit.
Bé, com a coses destacades de l'autor, és bàsicament un poeta, però també és un autor d'assaig periodístic i assaig filosòfic, tot i que la segona part és menys coneguda que la de poeta. Com a poeta és l'introductor més important que tenim de la Vanguarda entre les dues guerres mundials, sobretot amb els dos primers llibres seus, però després té un poemari, que és La rosa als llavis, que és un poemari importantíssim dintre de la literatura catalana contemporània perquè és el poemari on torna a aparèixer el cos a l'hora de parlar d'amor dintre de la poesia. Això des de pràcticament Ausias Marc no existia, ni la Renaixença, ni el modernisme, ni el noucentisme havien fet aparèixer el cos, és a dir, el sexe en tota la seva plenitud, i Salvat Papasseit és l'autor que trenca aquest tabú i situa la nostra poesia, diguéssim, a nivell de la resta de poesies d'Europa del moment, perquè hauria sigut una anomalia bastant gran que això no hagués aparegut. A banda d'això, és un autor que és el primer poeta que passa al cànon, és a dir, dels autors importants i destacats de la literatura catalana procedint de la classe més baixa, és a dir, ell és un treballador, però un treballador pobríssim, d'una família pobríssima, i això, encara que sembli estrany, és completament nou al moment que ell apareix escrivint. Per tant, per aquestes coses, i també evidentment perquè la seva obra és molt destacada, si no fos destacada doncs tindríem un autor més i s'hauria acabat el tema, doncs l'autor té la importància que té, però abans de tot això, de tot el que he explicat ara, és que l'autor des de pràcticament el 1963 ha popularitzat, ell no perquè estava mort evidentment, però s'ha popularitzat la seva obra a partir de la musicació dels seus poemes. Deu ser ell, Estellers i potser Martí Pol, els tres poetes més versionats per la música catalana de la contemporaneïtat. Per totes aquestes coses és un autor destacadíssim i aprofitant encara el seu centenari, doncs la nostra editorial, que és una editorial petitíssima, vam decidir publicar l'obra poètica completa.
Ara ho deies, no? És un poeta que al seu dia va ser molt revolucionari. Com dieu, és l'avantguarda de l'avantguarda.
Sí, molt revolucionari i molt poc llegit. Ara em sembla una mica estrany, però fins al 1962, que es publica l'obra poètica completa primera seva, era un poeta de minories, minories molt petites i esquifides. Pensem que quan ell escriu, quan comença a escriure sobretot, la gent que té al seu voltant escrivint són uns noucentistes, tots són defensors del model burgès de vida, la major part d'ells són rics, i a banda de ser rics i defensors del model burgès de vida, la seva estètica és una estètica completament, diguem-ne, que complaent amb el dia a dia de la gent que llegia poesia. Papasseit arriba des d'un altre àmbit i aleshores bé, és rebut però no és, diguem-ne, glorificat. La seva importància i que sigui un poeta destacat, això arribarà a dir, a partir dels anys 60 del segle XX, quan ell mor el 1924.
És un poeta avantguardista, també podem dir que és futurista, no? Vull dir, parla en els seus poemes, parla sovint dels nous invents, del telègraf, del tramvia, etc.
Sí, de fet, l'avantguarda a Europa té quatre formes bàsiques, no? Cubisme, surrealisme, dadaisme i futurisme. Ell utilitza la paraula futurista per dues coses. Primer, perquè té un antecedent català, que és el futurisme de Gabriel Alomar, que no era futurista, però utilitza aquesta expressió. De fet, se diu que Marinetti, que és el principal futurista, que és italià, va agafar l'expressió de Gabriel Alomar. Gabriel Alomar és un socialista mallorquí i catalanista, i ell pren, diguéssim, la seva inspiració dintre, sobretot, del futurisme italià, que glorifica la màquina, que glorifica el progrés, però alhora que és molt crítica amb el progrés, perquè ells, les avantguardes, són conseqüència de l'arribada de la Primera Guerra Mundial, on es posa en dubte el fet de que tota la tècnica i tota la ciència que havien, teòricament, de fer viure millor la humanitat, s'havien utilitzat per tal de matar més gent i com més gent millor. Per tant, la seva forma de ser futurista, en aquest cas, és una forma antimilitarista. Això fa que sigui molt diferent a l'avantguarda italiana de Marinetti i d'altra gent, i que sigui un autor, doncs, que aporti coses que són radicalment diferents a aquests autors. La màquina és glorificada, però no trobarem mai en cap poema de Salvat Papasseit glorificacions, per exemple, al tanc, com si trobem, per exemple, a l'obra de Marinetti. El que has dit tu, és a dir, el tram, l'arc voltaic, que és una forma d'il·luminació que existia a les grans ciutats, totes aquestes formes se converteixen en constantment citades, en lloc de el que hi havia abans, que era, doncs, el paisatge agrícola o la muntanya o el que sigui. El progrés, entre cometes, que arriba, els enlluerna i aleshores en fan poemes.
Uh-huh. I de fet, en l'edició que ha publicat l'editorial Lo Diable Gros, està embolicada, no?, el llibre, amb el primer manifest futurista català. Uh-huh.
Dintre del futurisme i dintre de les avantguardes hi ha com a dues formes literàries que estan pel damunt de totes. Els llibres són importants també, però sobretot hi ha els manifestos i les revistes. El primer manifest futurista català que escriu Salvat Papasseit és un dels tres manifestos avantguardistes que ell va escriure. De fet, en va escriure quatre, perquè primer ha escrit un manifest socialista que nosaltres també reivindiquem com a part de la seva obra i molt important. I el primer manifest futurista català és un manifest contra els poetes en minúscula, que no cal ser massa intel·ligent per veure que en aquell moment estava parlant dels noucentistes, d'aquells que sempre parlaven del passat, diu ell, perquè ell parla del futur, i això és important. Per què parlaven del passat? Doncs perquè el noucentisme es construeix amb una reivindicació del passat clàssic de Catalunya, és a dir, del món grec, del món llatí, però el mateix Salvat, el seu manifest futurista català, diu: poetes, vulgueu ser futurs, vulgueu ser immortals, és a dir, parleu del dia d'avui i així demà sereu recordats com que parleu del dia d'avui. Si sempre parleu del passat, sempre estareu al passat. I acaba dient que no vulgueu cobrar els vostres poemes, no els vulgueu comptar amb els dits, perquè tot i que després ell també farà rimes i mètriques perfectes, neix com a poeta atacant la mètrica i la rima, que són dues de les característiques també de l'avantguarda, sobretot del futurisme.
Uh-huh. I parlant una mica més d'estructures de poesia i això, si una destaca o és sobta, no?, una mica quan t'introdueixes una mica a la poesia de Salvat Papasseit, són els cal·ligrames. Uh-huh. Expliquem potser una mica pels nostres oients, per ficar-los en situació, què és un cal·ligrama i què representen els cal·ligrames en la poesia de Salvat Papasseit.
A veure, per fer una mica sintètic, l'estructura sintàctica de les oracions, que era aquella que se construïa damunt del món racional, és atacada durament per les avantguardes, perquè aquesta estructura racional, tant de la sintaxi com del món en general, ha portat això a la destrucció més gran vista mai per part de la humanitat, que és la Primera Guerra Mundial. Per tant, en contra d'aquesta guerra, també s'ataca l'estructura sintàctica. Es pot semblar una mica estrany ara, però no ho és gens, perquè tot això va junt. És a dir, la sintaxi forma part també de tot el món que utilitza el mètode científic, el positivisme d'August Comte, tot aquest món que s'havia construït des de pràcticament la Revolució Francesa, i que semblava que en aquell moment amb la Il·lustració havia de portar que la racionalitat portés, doncs, a un món amb harmonia, es posa completament en dubte a partir de veure que tot això havia servit per construir armes que mataven més gent i de forma més terribles. Per tant, es destrueix la sintaxi. I, de fet, els futuristes italians no són qui més la destrueix, tot i que Marinetti té una cosa que són els mots en llibertat, que ell, Papasseit, utilitza i que tindrà molta importància amb ell, junt amb el cubisme, per acabar construint els cal·ligrames. Els cal·ligrames són poemes on hi ha paraules que estan molt destacades perquè ell pensa que aquelles paraules són més importants que les altres o vol que la gent les llegeixi d'una forma amb més potència, per exemple. Hi ha molts poemes on no hi ha pràcticament oracions construïdes, sinó que senzillament hi ha paraules, però visualment ara alguns els costa molt d'entendre, però amb una petita ajuda directament les entens i entens perfectament per què està construint aquestes paraules més grans, altres més petites. Ell mateix això ho utilitzarà sobretot els dos primers llibres seus. Després ho mantindrà i anirà, per exemple, a Roses Llavis hi ha dos cal·ligrames que a més situen dos llocs molt concrets del llibre, però ho anirà abandonant. Sí que mantindrà una estructura del vers dels poemes escalonat. En cada una de les parts del vers el situarà un davall de l'altre, i això genera també doncs, una forma característica d'escriure. Al seu moment això va ser completament trencador. Tot i així, qui més va trencar no van ser els futuristes, sinó els dadaistes, que aquests els dadaistes són aquells que neguen completament la cultura i diuen que el que s'ha de fer, si volem ser poetes, de veritat, és cremar les biblioteques, cremar qualsevol institució cultural, perquè la cultura també ha servit per construir tot aquest desastre que ha portat a la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh. Abans ho deies, no?, una mica al principi, com a autor es dedica a la poesia, però també fa d'articulista, i fa articles de crítica social tant en català com en castellà, i era proper als corrents anarquistes i socialistes de l'època. Com ho podem, amb ulls d'avui en dia, com podríem definir a Salvat Papasseit?
Socialistes, anarquistes i separatistes, i cristians, perquè de fet ell és un cristià molt de base, en contra de l'Església, però cristià al cap i a la fi. Comença dintre d'una amalgama de gent que coneix el mercat de Santa Madrona, que són l'Emili Eroles, que és un vell llibreter anarquista, Joan Alavedra, que després serà qui farà la biografia de Pau Casals, per exemple, i diversa gent que hi ha pel seu voltant. Aquest grupet de gent s'alfabetitza pràcticament llegint llibres vells que té l'Emili Eroles a la seva parada. I aquest grupet de gent arriba, diguéssim, al màxim, perquè necessiten llegir més coses, fent-se socis de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és una institució obrera que tothom l'anomena com la Universitat dels Obrers. No? De fet, per quan tinguis el 39, quan Franco arriba a Barcelona, va cremar tota la biblioteca de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, però existia des de final del XIX. Ells a dintre allí doncs, van prenent postures radicals, molt radicals, com les que eren pròpies de l'època. Socialistes, perquè fins i tot Salvat Papasseit acaba militant als Joventuts Socialistes de Barcelona, per a les coses que un manifest socialista. Són els joventuts del PSOE. El que passa que el PSOE en aquell moment era un partit revolucionari socialista. Després la cosa va derivar en altres camins. Això ho abandonarà perquè ell pensa que els socialistes d'Europa faran allò que han dit que farien, que ells han promès que comença la Primera Guerra Mundial, tothom veia que hi hauria una guerra que engloria molts països. El que farien els socialistes és fer una vaga general indefinida per tal de no enviar ningú al front a morir matant-se en contra d'altres obrers. Això no va passar, això és una gran decepció per a ell, i aleshores el que fa és dir que es fa militant de la Divina Gràcia. Durant aquest temps escriu a diverses publicacions. La primera es diu Los Miserables. És una publicació molt radical, però molt radical, és a dir, els textos s'han de llegir avui. O sigui, colla de joves espanyols, una colla d'imbècils, perquè només us agraden els toros. Amb aquest grup d'amics també crea una associació anti-taurina, bueno, de fet se diu anti-flamenquista, i es dediquen a anar a llançar papers a l'entrada dels toros, la qual cosa no era com ara, era molt més perillosa, però ells ho feien. I en aquest amalgama que hi ha de gent, a Los Miserables escriu diversos textos, un d'ells en què lloa que a Portugal hi ha hagut una revolta i s'ha proclamat la república, i al mateix article ataca els militars espanyols, es diu que són com papagais, perquè sempre repeteixen les ordres que els hi donen. Com a conseqüència de l'article el tanquen a la presó durant 2 mesos i mig, i després passarà en una altra revista, en passarà en bona part de la gent que escriu en aquesta revista, que es diu Los Miserables. La segona revista es dirà Sabadell Federal, i allà publicarà una cosa que es diran glosses d'un socialista, escriu en castellà en aquell moment, que intentarà que tinguin forma, que es pugui retallar i enganxar-les una amb l'altra, fer un llibre. Això és el 1916. El llibre aquest jo no he vist mai cap, però sí que he vist el diari, i és curiós perquè sí, se poden retallar i fer un llibret. Després, just després d'això, publica Humo de fàbrica, que encara és en castellà. Però la mateixa revista, que es diu Los Sabadell Federal, fa el canvi al català. Per què es diu en castellà? Pues perquè tota la seva petita educació que ha tingut ha sigut en castellà. No ha tingut accés a res més. Ha llegit a Nietzsche, ha llegit a Ibsen, i tot en traduccions barates en castellà. Després se veurà que ells també s'han traduït al català i passarà a llegir-se en català. I els primers articles que publica a Sabadell Federal en català es diuen La nacionalitat i el socialisme, on defensa el dret de les nacions a existir i alhora la possibilitat de que el socialisme sigui la forma en què funcionin acordades uns amb els altres sense matar-se la gent els uns als altres. Al mateix temps, perquè tot això passa paral·lelament, coneix a Daniel Cardona, un independentista català molt destacat, al qual li farà el pròleg de l'únic llibre que va publicar, que serà La Batalla, i a partir d'aquest moment tindrà postures, dic separatistes perquè és la paraula que utilitza en aquell moment, avui diríem independentistes, però se situa dintre del separatisme català del moment, no milita cap organització, però sí que escriu a l'Estat Català, que és la revista de Francesc Macià, una revista secreta, és a dir, clandestina, no és una revista pública. Aquesta revista inclourà molts poemes seus, i aquest seria una mica l'atrafegament de les seves idees de pensament. Però entremig de tot això, a més, farà textos de pensament filosòfic. Un enemic del poble, que és una revista que ell publica, farà una columna que es dirà Mots propis, que acabarà intentant fer un llibre. Mai podrà sortir aquest llibre, i nosaltres l'hem publicat. És a dir, nosaltres com a editorial hem publicat aquest any Fum de fàbrica, a la primera edició en català que s'ha fet del llibre, perquè es deia Humo de fàbrica, i després han publicat Mots propis, que és la primera vegada que es publica, com a llibre, s'havia inclòs una obra general completa que va fer la Carme Arenas fa el 2005, però no s'havia publicat mai el llibre, tot i que ell va deixar la portada preparada i el pròleg. I no es va fer mai perquè la persona que li havia pagat Humo de fàbrica, que era Santiago Segura, res a veure amb el director de cinema, però propietari de les Galeries Laietanes, que era on ell va treballar una part de la seva vida, aquell li va pagar un mot de fàbrica sense saber el que escrivia. I en un dels viatges que va tombar pel mig món i una de les vegades que tornava a Barcelona, li va fer cap el llibre que ell havia pagat, va veure la portada, Max Ramos, un dibuixant anarquista d'aquell moment, va llegir el primer text i es va cagar, va dir, hòstia, aquest tio que està fent aquí? I li va dir que mai més li pagaria cap llibre. I així va passar el seu llibre, diguéssim, de pensaments, d'aforismes filosòfics, mai veurà que surti, tot i que tenia tot el llibre preparat, ja dic, tenia la portada, i nosaltres el que hem fet ha sigut fer això, publicar el llibre que ell havia preparat, perquè fa 10 anys Enric Casasses amb un article de Vaya Merda de Cultura la Catalana, que tenint un llibre d'un dels principals poetes catalans a punt de sortir, ningú mai l'ha publicat. I nosaltres vam decidir aquest any, ja que fem la poesia completa, també fer un llibre a banda, que era Mots propis, i ara també tenim Mots propis.
Salvat Papaseit mor molt jove, perquè mor de tuberculosi l'any 1924, per això se celebra el centenari de la seva mort enguany. I la seva obra, pues, com es mitja anticipat, no, passa desapercebuda fins als anys 60, quan els músics de la Nova Cançó comencen a reivindicar-la, i també Joan Fuster, que precisament fa el pròleg de, bueno, és el pròleg de l'obra poètica que ha publicat Valtros.
Bàsicament és perquè Fuster lo reivindica el 62. La primera musicació de Papaseit és el 63. Per tant, hi ha un any de separació. Per què el reivindica Fuster? Fuster, per exemple, o sigui, nosaltres hem posat aquest pròleg perquè és el millor pròleg que fins ara he llegit parlant sobre la poesia de Salvat Papaseit. Ara bé, jo no estic d'acord amb tot el que diu Fuster allà dintre. Perquè, per exemple, Fuster, quan escriu aquest pròleg, no coneix a fons la part de pensament polític de Salvat Papaseit. I per això diu que no té massa importància la seva part avantguardista. Centra el pròleg, sobretot, amb els prolegòmens i la continuació de les Roses Llavis. Si Salvat Papaseit hagués escrit les Roses Llavis només, avui també parlaríem d'ell, eh? És a dir, aquest és el poemari destacadíssim que escriu. I Fuster diu, aquest és un dels principals poemaris eròtics, perdó, d'amor de la poesia catalana de tota la història, però és el principal poemari eròtic i d'amor de la poesia catalana que mai hi ha hagut. I m'atreveixo a dir, i això ho diu ell, també de la poesia europea fins al dia d'avui, fins al 1962. Això ho diu en aquest pròleg. És un pròleg molt extens, és a dir, és una anàlisi molt a fons de tota la part poètica seva. Això farà, aquest pròleg fa que canviï completament la visió del món de Salvat Papaseit. Però és que, a més, Fuster, dos anys després, publica Literatura Catalana Contemporània, que és el text clàssic de situació de la literatura catalana fins al 62, des de la Renaixença fins al 62. És un llibre importantíssim perquè, per exemple, Papasseit, que no era res a les anteriors antologies o a les anteriors històries de la literatura catalana, el situa al centre. No diu que és el més destacat, però diu que el situa al mateix nivell que Verdaguer, que Maragall, per tant, canvia radicalment la visió damunt de Papasseit. A partir d'aquest llibre ja res era igual. De fet, és un llibre mític, en portada del Guinovar, bé, és una passada de llibre, i anys després, que 9 anys després, o 10, hi haurà una segona edició d'obra poètica completa, que també serà molt destacada i que tornarà a situar a Papasseit al centre. Durant aquests 10 anys que passen, 9-10 anys, ja trobem aquest munt de versions de la cançó amb una cosa que penso que cal destacar, que és el disc que fan l'Ovidi Montllor i el Toti Soler, que és un disc brutal, que a més jo penso que és el disc que més s'adequa als poemes de Papasseit, perquè és experimental també, i hem acabat entens, dius, hòstia, estan fent una cosa, perquè hi ha moltes versions de Papasseit, com que jo he fet molts poemes que rimaven i que tenien aquesta forma, que s'acaba convertint en cançonetes, la qual cosa està molt bé, però a mi m'interessa més la part aquesta més experimental, i el disc aquest d'Ovidi i Toti Soler crec que és brutal en aquest sentit, però tindrem altres, moltíssims altres autors que el versionaran, des d'Espencat, o que li dediquen cançons, la cosa sorda de dedicar cançons a Papasseit, tot i que no l'anomena, que és entre Canuts. Però després tenim a Serrat, que dedicarà un disc sencer, a més de fer una cançó parlant sobre ell, i que segurament són les versions més conegudes i populars que hi ha. Després hi haurà moltíssima gent, de fet hi ha un estudi sobre les musicacions, i no sabia comptar que hi havia 190 musicacions, o més, perquè evidentment això va ser fet fa... a començament dels 90, vull dir que n'hi ha hagut bastantes més. De fet, amb els meus alumnes, perquè jo treballo en un centre de secundària, hem musicat 13 dels seus poemes amb bases de músiques bastant rupturistes, perquè bueno, els van triar perquè pensaven que havia de ser tal, que havia de funcionar. Per tant, no s'ha aturat això, sinó que continua.
Sí, sí, bueno, i ara l'última pregunta era: creus que encara cal reivindicar més la figura de Salvat Papasseit? És prou conegut pel públic o per la societat catalana en general?
Penso que cal reivindicar per diverses coses. La primera, perquè les avantguardes catalanes, com que passaven al mateix moment que el noucentisme, han estat molt poc reivindicades. I aquí hi ha Papasseit, hi ha Junoy, hi ha una part també de Foix, hi ha una sèrie d'autors que són destacadíssims, i que són destacadíssims no només aquí. És a dir, quan tu vas a mirar catàlegs de les avantguardes d'Europa, aquests apareixen com a dels destacats importants. Però aquí les avantguardes han estat sempre molt deixades de banda perquè l'estètica és complicada, primer. Segon, perquè l'estètica és molt radical i bueno, sempre hi ha hagut aquesta mania de dir cap a la mitjania, no? Ah, no, això no s'entén, no l'entén si no ho expliques, perquè si tu agafessis un text d'Ausias Marc tampoc l'entendries si no te l'expliquessin, però clar, quan te l'expliquen després has entès més coses, o sigui, tothom no té l'obligació de conèixer què vol dir tot això que estan dient, però sí té la possibilitat d'entendre-ho, encabat. I jo crec que s'ha de reivindicar per aquí, però després hi ha la segona cosa, que és la universitat. Bona part de la reivindicació de Papasseit s'ha fet des de fora, i això és un senyal. És un senyal doncs, de l'incòmode que és, per exemple, doncs, fer investigacions sobre ell. I alhora, del gratificant que és, perquè quan coneixes gent que ha estudiat des de la universitat a Papasseit, doncs ha fet coses realment brillants, Ferran Gadea, per exemple. Però des de la part popular, els principals autors que han fet investigacions sobre ell són Ferran Ahisa i May Vidal, que són dos persones que no venen de la universitat, sinó que venen més de l'àmbit més proper ideològicament al començament de Papasseit, i ha fet estudis excel·lents. Penso que s'ha de continuar perquè encara tenim moltes coses per aprendre dels seus textos. Jo, de fet, que puc dir que sé bastantes coses sobre Papasseit, hi ha coses que encara no les entenc ara i que segur que hi haurà algú que sigui capaç d'explicar-les. Però, no sé, des de l'últim llibre que va escriure, per exemple, que és un llibre que la mitificació del personatge diu que va ser trobat davall del seu coixí de mort, La qual cosa jo dubto molt, perquè sí que tenim informacions sobre com va ser la seva mort i va ser completament violenta. Una mort d'una persona de tuberculosi en aquell moment, suposava que pràcticament expulsava els pulmons per la boca, però a més a més tenia la seva mare arrencant-se el vestit, perquè hi ha un text on s'explica això, la seva dona picant-se cops contra la paret, i s'acaba tot aquest merder allà enmig, tot ple de sang, però van trobar darrere unes quartilles que eren els últims poemes seus, que van sortir publicats l'any següent, i aquests poemes no van poder ser revisats gairebé per ningú, no sap on són avui aquests originals. Per tant, l'últim llibre seu és seu, però bueno, s'hauria de revisar, s'hauria de tornar a editar, s'hauria de fer moltes coses. Hi ha molta feina encara per fer, perquè, ja et dic, des d'aquesta cosa, que és un detall, però que és important, fins a moltes altres coses, doncs hi ha molta part que encara està per treballar i per fer. Per tant, sí, hi ha molta feina per fer encara.
Bé, doncs Jordi, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Falset. Animem a tots aquells que ens escolten a descobrir l'obra i la figura de Joan Salvat Papasseit i res, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i endavant.